Asamblea de Majaras. Asamblea de Majaras. Asamblea de Majaras. Asamblea de Majaras.
Bona tarda, contrabandistes, un cop més, ahir els tranquis, els Majaras.
Barcelona, 11 d'abril 2021. Benvingudes de nou a
l'assemblea. Uau, uau. M'he inventat, no m'ha sortit bé, però...
L'assemblea de Majaras. Sí, assemblea de Majaras.
Ei.
Hola.
Bona tarda, contrabandistes.
Contrabandistes, contrabandits, contrabandides, benvingudes de nou. Són les 7 i 1 minut, rigorosament puntuals. L'Assemblea Majaras, el magocine que tot a sobre voldria com a gendre.
Yeah.
Contraband FM, yeah. La seu que ens acull des de 24 anys que portem ja de programa.
L'única seu que tindrem, dubto que anem que ens fixi cap ràdio de primera divisió ni coses d'aquestes, no?
De primera divisió. Si no, és que contrabanda de la divisió de plata.
Però és una ràdio local.
Ja. Sí, sí.
Vull dir, una ràdio que és la BBC o una cosa així.
Claro.
Bueno, sí, tonteries. No volem, tampoc, no?
No.
O sigui, que la contrabanda és casa nostra i ho serà mentre es duri. Després, a veure, mai se sap. Com mai se sap si morirem abans. O sigui, contrabanda potser és més llarga que nosaltres. Però, bueno, sí, són reflexions... La pandèmia no acabarà en contrabanda.
No.
Perquè no pot morir d'un virus. D'un virus informàtic pot pillar catxo, eh? Perquè si se'ns espatlla el franc i aquestes coses, o se'ns mor la... Pillem, però si no, no.
Bueno, veure, comencem les presentacions.
Sí.
Tenim aquí.
Eduardo Manos Tijeras.
Reflexiu.
Bueno, sí, com l'altre dia, però una mica més tranquil.
Un servidor, Ernesto Chemajara. Content.
Molt bé.
I amb l'absència, que això sí, en del nostre tercer Majara.
Sí, però bueno, perquè és que... Doctor, jo m'has disculpat, perquè jo soc també ahir. Ahir hem estat en labores professionals, molt professionals, i m'ha dit que, clar, que s'havia com creuat, despistat, perquè, ho hem de dir, avui no es tocava fer programa en directe.
Cert.
Però les coses de la vida i del destí ens fa que sí, que sigui així.
Ens hem saltat la nostra ortodoxia quinzenal.
Bueno, com sempre, que fem quan ens doni la gana.
Sempre...
Sí,
cert.
Exacte. Llavors, què passa? Que el programa anterior, que va estar molt bé també, però no té una repetició.
Però bueno, recordem que el podeu recuperar a majaras.contrabanda.org amb el fantàstic entrevista telefònica a Gerard Horta i una mica la tontúlia que vam fer. Que...
Bueno, però era la nostra tontúlia,
sí,
més, o sigui...
Molt bé, està molt bé.
Joder.
Bueno...
Ens
mereixem.
Ens mereixem també sortir a repeticions, també,
clar,
nosaltres.
Sí.
Però bueno, no, preferim tenir convidats i avui estem ben acompanyats aquí. A més, hem conviscut... Hem fet més pròxims perquè hem viscut un moment intens en el metro i són aquestes coses que realment vinculen a les persones. O sigui, per això la revolta o la... Això són coses que vinculen a la gent.
Sí.
La tensió, els nervis, no?
Hem fet una prova pilot a partir d'ara a les invitades, convidades que tinguem al programa, vindrem juntes en metro per veure què passa en aquest trajecte. Doncs pues bueno, tenim aquí... Qui tenim aquí? A l'Aida. Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Que ens deia... I qui tindrem després?
Sí, ara ho direm també.
Però,
dic que l'Aida s'estrena als Majaras, tot i que no a la ràdio, ens ha dit, i aprofitem per aquí fer un guinyo a un antic programa, que no sé per què l'altre dia xerràvem sobre ell, el Naranjero, si ens escolta algun antic Naranjero molt petons.
Petons.
Petons i alçades amb distàncies socials, o sigui.
No.
O sense, exacte. I bueno, l'Aida, per què ha vingut? Perquè ha vingut a presentar-nos el seu recull de contes diversos que porta per títol...
Un món en un dia.
Un mort en un dia, no? Un mort en un dia, no?
Podria ser,
un
però
món.
No, és un món en
un
dia.
És un món.
Doncs un llibre que hem de dir que és col·lectiu, que no és només d'ella, després ara ens ho explicarà, però que li dedicarem pues, bona part del programa d'avui.
Sí, després tindrem una trucada d'aquí.
Pues si primer parlem amb l'Aida, després xerrarem...
Amb l'Aida. És que és molt graciós, tu. És un quasi, a més, quasi palíndromo, però no. No, no ho és, però bueno. Aida, Aida.
Sí, és que jo crec que ho hem fet expressament.
Sí.
El del proper programa entrevistarem només a Àlex, Alejandras i Alejandros.
Perfecte. A mi m'agrada molt les coses absurdes com aquestes.
No,
i posarem la cançó de l'òpera d'Aida.
Perfecte. Mira, no està mal.
Aquesta és la cançó del llibre. Ja que no vol posar temes que li molin, doncs jo què sé.
La banda sonora de la sèrie, si hace falta.
Perquè és Aida. Aida. Castellà és Aida, no?
Jo sóc Aida, però sí.
Tu ets Aida.
L'òpera és Aida.
L'òpera és Aida i l'altra és Aida.
Aida.
O sigui, hi ha tres maneres diferents de dir la mateixa paraula.
Després posarem a prova...
Però les ciències diacrítiques ja no funcionen. No sé, perquè en català s'has encarregat.
No, no,
però en canvi les...
sí, en català.
Clar, en català les diéresis, però per què se carreguen les diéresis? Això és discriminació, jo no ho entenc.
Ja.
Però bueno, és igual, deixem de coses gramaticals perquè...
Després posarem a prova l'Aida, però espera, consulto la xuleta per no dir-ho malament. En aquesta ocasió l'Aida, que ja és un habitual amb diferents barrets d'aquest programa, ens trucarà per explicar-nos coses que estan passant a Ponent, a les terres a Montblanquet i tota aquesta zona de terres de Lleida on bueno, està havent tota una campanya de mobilitzacions per defensar el territori arran d'instal·lació d'aerogeneradors. No,
és que hi ha un pastel molt gros a repartir, saps? Els fons europeus, sempre. I si ja tenen una característica, pues aquí estan tots els buitres intentant pillar catxo.
Pues aquests són els dos temes d'avui, aparentment inconexos, però segur que trobarem la manera de connectar-los.
Ja ho hem fet, ja ho hem fet, no?
Ah, sí?
Va, bueno.
Amb els sí, sí. noms, no?
Amb els noms ho hem fet.
I el respecte clar. A l'ésser humà.
Sí.
Has vist? Sí. Molt bé, pues d'això, de diversitat...
I després farem que es presentin. Perquè potser es coneixen mútuament, però no gaire directament, però... Aquestes coses divertides de veure, de viure.
És un programa, un experiment
molt bé,
social.
Quina cançó posem? Res, Fernat, de fiestuki, eh?
Sí, comencem amb...
Estaves aquí, jo estava aquí veient el futbol amb el meu pare i tu de fiestuki, eh?
Claro, mira tu, són maneres de vivir. Doncs sí, posem ja una mica de música i mentre sona i després ja us fem una mica la informació corporativa i logística habitual. Comencem amb un altre habitual i que ens estimem molt en el programa, que és el Mateu Lica, que des de la perifèria segueix allà rascant la corda i ahir vam tenir la sort, ahir 10 d'abril, a veure un servidor i algú més en un concert a un casal de barri i ell me serveix d'excusa per escoltar-lo amb una cançó d'algú que parlarem avui, potser, de la imaginació. Vinga, Mateu Lica. Això és l'Assemblea Majares, Contraband FM. Recordeu que de moment no a la FM, però sí a www.contrabanda.org.
Imaginación me ha querido regalar tantas veces un paseo por la industria musical, abriendo el cordón de una zanja policial y llevarme un susto enorme por el griterío global. La imaginación es algo fundamental, sobre todo cuando vuelves a la cotidianidad. He cantado para cuatro en un bar para olvidar y he vuelto cabeza abajo por la rambla del Raval. Y cantaré herramienta de defensa personal. Es mejor no haber cenado que perder la dignidad. Y romperé, si es necesario, la guitarra en tu local. Los acordes se crearon sin permiso de la autoridad. Imaginación tiene un precio y es verdad que millones de personas la ponen a subastar. ¿Quién fue el comprador? ¿Quién sabe si existe o no? Tienes el mundo en tus manos en forma de ordenador. La imaginación es un arma tan letal que no hace falta un gatillo para poder disparar. Utilízala, que no duele y es vital, pues si no piensas por ti, alguien por ti pensará. Y cantaré herramienta de defensa personal. Es mejor no haber cenado que perder la dignidad. Y
necesario, la guitarra en tu local. Los acordes se crearon sin permiso de la autoridad. La, 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 la.
Això del Metallica ha sonat aquí amb tots vosaltres a Contrabanda FM, a l'Assemblea de Majares, i bé, amb això pues, recordarem quatre informacions importants sobre el nostre propi mitjà, sempre, per començar, perquè estem d'aniversari, estem de mudança, i estem de moltes coses al mateix temps.
De campanya.
No, ara mateix no estem al mateix en FM. Ui, espera que ja baixo un moment això. No estem al mateix en FM perquè estem fent moviments, ens hem canviat d'antena, hem abandonat el Carmel perquè allò s'ha gentrificat i no els volem ja. I hem marxat perquè no volíem estar allà. No perquè l'Ajuntament ens hagi boicotejat i ens hagi fet fora indirectament dient que és una cosa judicial i després no s'ha pogut fer efectiu altres coses. Bueno, no sé, és una cosa molt rara, però...
I no perquè una corporació de ràdios amb interessos privats
exacte.
Vulgui seguir monopolitzant l'espectre radiofònic, no?
Clar, no era per això.
Exacte.
Era perquè nosaltres volíem.
Exacte. Exacte. En tot cas, el resultat és que ja sabeu que des del desembre vam desmuntar la nostra antena i, excepte un parèntesis d'un parell de setmanes, que sí que vam tenir sort i tornar a la FM, doncs portem tot aquest temps sense estar en FM, però ens podeu seguir, com hem dit al principi, des de la web per streaming, contrabanda.org, des de l'app de la Mosca TV,
sí.
Mitja lliure germà, que, el qual permet seguir certes ràdios lliures com nosaltres, o des dels podcasts de cadascú, en el nostre cas, majares.contrabanda.org, on podeu recuperar programes recents, com el darrer que hem mencionat abans, el de Salut entre totes i Salut com vida, molt interessant, Salut consciència, i el podcast d'altra gent. Que, per cert, parèntesi, aprofitem per recomanar també els podcasts especials de Contrabanda. El darrer és l'especial de la jornada de cobertura que les contrabandistes van fer del 8 de març, i un altre, l'anterior, és l'entrevista que feien unes companyes a l'Arcadi Oliveres, la companya Júlia de la Ciranda i altres personatges, i que a part d'haver-hi la versió vídeo, que la podeu veure allà, doncs també hi ha un format àudio que està sonant a la nostra continuïtat, com una mena d'homenatge previ que se li feia a l'Arcadiolès, que ara, que ja ens ha deixat de malauradament, doncs encara té més sentit, no? Algú que havia tingut alguns vincles amb gent i programes d'aquesta emissora, i des d'aquí li fem un record, no?, com a lluitador... per diverses coses que ja sabeu, no? La justícia social, la pau, cosetes.
Molt bé.
Que ens interpel·len.
Que tinc un llarg viatge a Arcàdia.
Exacte.
Arcàdia.
Total.
És un mite.
Pues que
és un mite Arcàdia, l'Arcàdia també, però...
Sí, sí, també, hi era un cine, però, bueno, també, un passatge.
També, un passatge fosc.
Pues escolta,
com la majoria de passatges.
Informació.
Què passa?
Més informació corporativa, sí, no? Que t'he interromput,
sí.
Perdona.
Bueno, no t'ha passat res. Que no estem al matí per FM, però per internet sí, i per FM sortim per les freqüències de ràdios germanes que ens emeten des del País Valencià. I ho recordem, perquè si ens esteu sentint des d'allà, pues, ho agraïm molt, la seva tasca. No en sabem encara els dials, però bueno. Ràdio Malva, Ràdio Mistalera i Ràdio Activa.
Amb K.
Força les ràdios del País Valencià. I finalment, si voleu participar en aquest programa en directe ara mateix, podeu trucar al 93013933 i que la vostra veu soni en directe aquí. Podeu mirar i intentar de fer un streaming o una connexió per internet, però això ja és parlant amb nosaltres. I com podeu parlar amb nosaltres sense que us donem la nostra informació privada? Doncs a través del correu electrònic assembleamajares@gmail.com, no? I el Twitter, que és d'Assemblea Majara.
En singular i espanyol.
Exacte.
Com ilfo. I després també ens podeu fer arribar coses, en principi, a l'apartat de correu 748 del 088 de Barcelona. Apartat de 748 de Barcelona, dient que és atenció als Majares i que normalment funciona i acaba funcionant.
Menys, ja, amb la majoria
no,
de...
la convidada arriba, però ha arribat, ha acabat d'arribar.
Ah, sí?
Sí, ha acabat d'arribar, sí. L'únic que... Bueno,
però és aquest d'aquí?
No.
Este, o sigui, ara tens dos vegades, tu.
No, o sigui, ara mismo està...
Ara tens dos cops al
no.
Llibre. No me lo quedo jo, eh?
Bueno,
a veure,
o sigui, és una cosa que depèn de nostra invitada, però que hay una intermediació humana. Encara, i entonces aquí és donde les coses van poc a poc en esta casa. Però bueno, que si ens voleu fer arribar coses físiques, és una bona manera. Eso o quedar en la bodega, però la ideal és 748-080-80 Barcelona. Vale, pues dit això ja, un preàmbulo largo, pues això, diem que avui volíem dedicar la part inicial del programa a parlar amb l'Aida, que tenim la sort de tenir-la aquí, per presentar-nos aquest recull de contes diversos, històries quotidianes, aquest és el subtítol que aporta aquest recull de contes. I si te parece, Aida, si et sembla, podem començar explicant tant qui esteu així implicats, no?, en la gestació d'aquest llibre, com el per què vau decidir fer-ho i fins i tot el per què d'aquest títol, subtítol i tot això. I a partir d'aquí ja anem veient si surten més cosetes.
Ok, doncs moltes gràcies per convidar-me. Estic emocionada i també nerviosa una mica. I molt contenta de poder presentar-vos el llibre. Doncs el llibre l'he escrit jo amb el Gusbas Planes, som les autores, i després hem col·laborat amb la Glòria Vives-Chiol amb les seves il·lustracions, que ha estat tot un luxe perquè són superboniques, i hem comptat amb Pollen, que és una editorial que ens encanta, que ens agrada molt i que ha fet una edició superbonica. I totes aquestes persones han participat. De fet, que sapigueu que l'editora de Pollen també es diu Aida.
Ah, sí?
No.
Només per aportar aquesta...
Qué fuerte. Dato.
La conjura de les Aides.
Sí, i de fet ha estat, no, molt amb nosaltres amb el tema, no, quan estaven confeccionant els contes, i ens ha fet moltes aportacions que jo crec que han millorat molt els textos inicials. I per què sorgeix aquest llibre? És una bona pregunta. El Gusbas Planes té una filla, l'Uma, i a més ha estat acompanyant d'infants en una escola d'educació lliure, i jo treballo molt en temes de contes i educació també, no? Molt des d'una perspectiva de gènere, o com a mínim una perspectiva que pugui acollir la diversitat d'alguna manera. I el cas és que ens havien trobat com amb la necessitat d'escriure contes que poguessin recollir aquesta diversitat, però sense fer el focus en la diversitat. No sé ben bé explicar-ho, no sé si s'entén bé. No, és com una necessitat com de normalitzar com moltes experiències que potser sí que ens trobem en contes per separat, però que com que els contes per separats focalitzen molt, no?, amb això, cosa que és superimportant i supernecessària. Però nosaltres teníem com l'interès de fer-ho una mica diferent. Llavors jo crec que ho hem fet... Jo diria, com a mínim jo, en el meu cas, ho he fet des d'un lloc molt personal, molt de... em ve de gust provar com és això d'escriure això, també des de la feina i des de que a mi m'encanta la literatura, m'agraden molt els contes quan era petita, i he pensat, bueno, anem a provar a veure què passa quan ho escrivim nosaltres, no? I deixar de fer tanta crítica i posar-te en lloc, no?, en joc i escriure. Llavors jo crec que això, i també pensant molt en l'Uma, que és la filla del Gusbas, i pensant en què li podria agradar també, no? I com
sí,
seria.
L'heu utilitzat per provar...
Sí, a ella i a les filles de la Glòria Vives també les hem utilitzat una mica per veure com funcionava. Sí, de fet, de fet és clar, és que si no és difícil, no? Perquè les adultes estem ja en un altre moment i com que ja juguem amb altres cartes i amb altres conceptes. Però sí, les hem fet servir així de covallites.
I el que preguntàvem al principi, o sigui, la raó del títol, si és que el vols explicar, a vegades els títols no cal explicar-los.
El títol ha estat molt difícil. O sigui, jo crec que ha estat el més difícil de tot. O sigui, molt difícil. De fet, estàvem a punt com de treure ja el Verkami i no teníem títol. O sigui, era com, bueno, què fem? I al final, pues... no sé, després de molt de treball i sobretot al gust, que és bastant bo posant títols, jo la veritat és que em sembla superdifícil, ho va trobar i va ser com un perfecte, perquè nosaltres volíem que el conte, o sigui, que el títol pogués recollir les històries que hi ha dins, perquè són històries molt diverses, i llavors era com posem un títol, i clar, de sobte vam pensar que en un dia a un infant li passen moltes coses, no? O sigui, que un dia per un infant és una eternitat, no? Llavors vam pensar, pues, això per una banda, i llavors això per nosaltres també ens portava a tot el que passa en aquell... no? Tot el món que creen, no? O sigui, elles no, i ells van crear mons, i van dir, pues, ja està, no? Un mundo en un dia, un món en un dia, i també volíem així que sonés bé, perquè clar, aquesta és una altra, o sigui, teníem molts títols que no...
comercial.
Sí, que no ens sonaven bé, era com esto no... I així va sortir, de contes diversos, històries quotidianes, crec que volíem també com reflectir això, no? Que
el subtítol, que... vols dir, no?
El subtítol, sí. Que, que són coses molt quotidianes, no? O sigui, que crec que no escrivim sobre... O sigui, no són contes que expliquin...
No expliqueu sobre princeses i dracs de Sant Jordi?
No, oh, em sap molt greu. Però sí hi ha princeses, eh? Ah, hi ha princeses segur, que ponen caretos, però...
Claro.
Però no hi ha princeses i dracs. Però sí, això, són com molt, molt quotidianes, no? Com històries que et passen, no? Quotidianament. Creiem que connecta molt també amb les persones adultes que acompanyen infants, perquè es veuen també reflectides, no?, en les seves experiències.
Bé, t'obliguen a qüestionar coses que suposo que ja és la idea d'en general quan s'escriu alguna cosa, no?
Sí.
Que remogui i et faci pensar.
Sí.
Pues ara has mencionat... Bueno, deies que eren contes molt diversos i són de diferent manera, no? Tant perquè dius que són molt variats, però alhora perquè és per algú és l'eix el tema de la diversitat o el primer adjectiu que hi poseu. No sé, jo et diria de, també començar com... No sé, com enteneu o com definiu diversitat. Que a vegades és un terme que ara s'utilitza... I que engloba per si algú ens escolta i tampoc acaba d'entendre-vos a què refereixen exactament.
Sí, crec que o sigui, no és que els contes estigui superconceptualitzada la idea de diversitat. Crec que com jo visc la diversitat és com una part inherent a l'ésser humà, o sigui, en el sentit de no tant com hi ha persones diverses i després estic jo, sinó com la diversitat d'experiències que hi ha a la vida, no? I des d'aquí és com pues, hi ha diversitat d'experiències que poden tenir a veure amb el teu origen o que poden tenir a veure amb el teu gènere o que poden tenir a veure, però també no, amb la, jo què sé, si portes ulleres o no portes ulleres, o que poden tenir a veure en la teva manera de viure la vida, també, no? I o la teva família. Llavors, jo crec que la idea és com recollir tot això. Sí, no crec que sigui com... No sé, crec que sí, que és això per nosaltres. O com a mínim, per mi és així. Sí, la diversitat té a veure amb els ritmes, amb la manera de mirar la vida, la manera sí, d'experimentar... I tot això, òbviament, està com molt de vegades, no? Com que hi ha parts com condicionants, no? Que et fan mirar d'una manera o d'una altra, però al final també és la teva manera, no sé. Com que crec que està molt fet des d'aquí.
Tots diferents, tots igual. No? Sí, sí. Al final són... No, però són temes que són molt importants de parlar, o sigui, realment teníeu la intenció aquesta, no? O no? O sigui, que jo m'estic una mica perdut, no, de centrar-vos en la diversitat. No, o sigui...
No és exactament centrar-nos en la diversitat. Era més aviat com si jo agafo una aula d'infants de P5, hi ha infants molt diferents allà dins, no? I això ja és un grup... Ah, perdó. Això ja és un grup divers, no? Per dir-ho d'alguna manera. Llavors jo m'imaginava que aquests infants poden viure les seves experiències de manera molt diferent, no? Aquests infants tenen famílies que potser algunes estan aquí i altres no, o aquests infants poden ser nenes o nens o no tenir definit si són nenes o nens, o aquests infants poden, això pues, que em deia, no? Com portar ulleres, o aquests infants poden ser molt extrovertits i no sé, i sortir a córrer i molt explosius, o poden ser molt més pausats, o que els molesta els sorolls, no? Sí, és més des d'aquest lloc, però no tant jo crec com per treballar la diversitat, sinó perquè és així. Clar. O sigui, el que volíem era reflectir...
Per visibilitzar-la o reconèixer-la, no?, que existeix.
Sí, però no tant com anem a treballar a la nena que no vol plorar, no?
No anàveu a buscar un objectiu concret de... No? Del tema molt específic, sinó una mica de fer contes per canalla, no?
Sí.
Però, o sigui, és una altra perspectiva.
Sí, jo crec que des del... Pues, jo què sé, si hi ha un conte que parla d'una nena que no vol... O d'un infant, en aquest cas no és ni nena ni nen, un infant que no vol plorar perquè li han dit que plorar no és valent, mostrar-ho, no? I potser aquest infant, pues, el conte surt que té dues mares... Però no volem treballar, és que té dues mares, perquè no sé, o sea, no sé, no? O no volem treballar que li està... O sigui, és simplement, pues, si plorar és un procés vital i tothom plora, per què no és de valents, no? O, jo què sé, si hi ha un infant que li molesta el soroll al pati, o parlar d'aquest procés, no? Què li pot estar passant, què pot fer aquest infant, com resol, no?, a la seva vida aquesta... aquest conflicte, no? O hi ha una nena que li agraden les princeses i de sobte es dona, no? Troba que potser, no sé, que potser les princeses dels contes no li acaben, no? Pues què passen aquí, no? Però no tant com... No sé si m'estic explicant.
Bueno, sí, entenem que, o sigui, el fet ja d'admetre, o sigui, que això existeix ja és una manera, sí, suposo, de treballar-ho i a partir d'aquí per no cal ser obvis, no? Jo suposo que també partiu com a professionals que treballen en l'àmbit, no, educatiu, i en el teu cas també amb, sobretot en perspectiva feminista, de que fins no fa gaire, almenys aquí, no, això no passava. No es treballava en el món dels contes, no? Que també és un món que ha estat canviant molt, com tot l'àmbit educatiu, i després, si cas, podem compartir tots els que estem aquí, potser exemples d'altres contes que vulguem recomanar amb una perspectiva similar, perquè jo crec que és guai que ens hi fiquem, però que és una cosa relativament recent. En altres països no, però aquí, i com en tants relats i tants mitjans que hi havia, no, també per adults, era molt més uniforme, i darrerament, per sort, ja es recull més, no, aquesta realitat diversa de la sí. gent, que és que no només els infants són diversos,
no.
Ho acabem de viure ara nosaltres en el metro venint allí, també la gent adulta és diversa perquè ja ho devia ser de petita, no?
Sí.
I precisament per treballar això, bueno, treballar, pues que la cosa no genera, bueno, hi ha prou complexa la societat, si des de petites no, en aquesta diversitat no es veu com algo dolent.
Sí, també està molt fet com per pensar, o sigui, és molt important l'acompanyament que es faci dels contes, o sigui, que també està molt fet pensant en les persones adultes, com tu pots generar preguntes, no?
Hi ha una guia per això o algo?
No, vam pensar fer-la, de fet.
Bueno, sempre per pedagògica.
Sí, dius en broma, però...
Perquè els pares, diguem que som una mica novatos en la tasca de ser pares.
Vam pensar com es podia estirar del fil de cada conte, no? O sigui, perquè hi ha contes que tenen com per estirar del fil, no? I poder preguntar. Però sí que ens estem trobant que les persones que estan llegint els contes a infants, hi ha molts infants que ja comencen a dir, no? Hi ha un conte molt xulo d'una banyera on d'alguna manera la part més de la sexualitat, no? Que es parla com amb molta naturalitat, i en una presentació doncs una nena va dir: ah, jo també faig això de tocar-me la banyera, no? I de sobte estaven allà parlant de la nena, sí, com que obra, jo crec que la manera com estan treballades les històries obra parlar amb molta naturalitat, no? Pues a mi això també em passa, o això jo també ho faig, o a mi em passa que no sé què, no? Llavors jo crec que això obre bastant. I els infants tenen ganes de parlar de les seves experiències com les persones adultes, no?
Bueno, i fer-ho a través del conte. Jo almenys ho dic ara aquí com a pare, que l'altre Mahar aquí presenta meu és, no sé si li passarà, i a alguns infants, no tots per igual, perquè realment el conte a certa edat... Jo veig que és quasi l'element més... Ostres, per transmetre... Bueno, no sé si no es transmet ni molt menys idees o coses, però sí que és un canal brutal.
Bueno, és un espai on quan llegis contes amb els fills perquè estàs concentrat allà. Moltes vegades és per anar a dormir, però...
No? Sí, però segons el que sigui.
És un moment de concentració, llavors és com...
I té una incidència... Bueno, després xerrem, també ens expliques una miqueta a nivell d'edats o com ho veus.
Els contes vinculen molt. Jo me'n recordo una cosa molt bonica que em va explicar una mestra de Bressol, que el seu infant estava malalt, no? I cada poc havia d'anar a l'hospital. Llavors el nen connectava molt amb la Bella Durmiente perquè se pinxava i se dormia, i després se despertava i estava bé. O sigui, i a mi em va semblar com un exemple superbonic de com ens identifiquem amb la literatura, amb coses que potser no té un renom superlògic, no? Em connecto perquè tal, no? Pues a ell, això que ves pinxes i es quedés adormida, li portava a ella quan li havien d'anestesiar a l'hospital, no? O sigui, i era com superbonic perquè aquell conte, aquest nen, li donava molt de consol, no?
Bueno, és que, clar, nosaltres pensem als contes clàssics, estan carregats de simbolisme, no? El simbolisme no és algo que tu entenguis de manera directa, o sigui, que és algo que no saps com, però que després acaba també entrant en el subconscient de la gent. Però, clar, és com algo que també costa. Suposo que això és algo més... d'alguna manera més directa, no? O sigui, justament el que dius és com...
Encara no hem arribat aquí. Arribaré algun dia.
Bueno, històricament ja les famoses fàbules del francès, vull dir, estaven pensades ja
clar,
com a una eina, no?
Jo pel que entenc és com una mica és com es fan contes d'històries del dia a dia, no? No, ni entren tants elements de fantasia o imaginació, no? Moltes vegades el monstre colors, no? Pues porque está contento si es azul o coses així. Que els nens els encanta també, però que també fa falta a vegades, pues això, no? Pues...
Ser explícit, vol dir?
Sí, ser més explícit o sobre la realitat i que puguis... Mm-hmm. Però costa, perquè al final tampoc és el que hi ha habitual i...
Clar.
I has de ser, pues, has de crear històries que els hi molin.
Per això alguna nena començàvem amb la cançó La imaginació material, perquè bueno, hi ha un punt que és, evidentment és creatiu i és... imaginació, no?, el crear contes.
Sí, 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 jo crec que sí. Però és veritat que nosaltres ens hem trobat que moltes persones adultes, acompanyants d'infants, ja siguin famílies o no, que és una cosa que han valorat del llibre, que té una cosa com que els contes tenen aquest punt una mica diferent, no? Com que són més, no sé si més explícits, però són com menys infantils, no sé, o estan menys infantilitzats que altres contes, no dic els clàssics,
aquests, sí?
Els de Món en un dia. Uh-huh. Com que són més, llavors connecten també amb el públic adult. O sigui, jo crec que també té aquest punt. Però és veritat que clar, no tenen el simbolisme d'aquests contes tradicionals, perquè, òbviament, o sigui, això és un altre rotllo. Però jo crec que també és guai com... Però, i és veritat que no estem acostumades, no? I els infants no estan acostumats, però els infants que els han llegit ara per ara estan connectant, o sigui, es queden amb imatges, no? Potser de coses que passen en aquell conte o...
Després rememorarem també quan han passat altra gent a presentar contes aquí o a recitar-ne, però abans, si us sembla, una cosa que havíem invitat a l'Aida a fer és, pues, llegir-ne algun. I per fer-ho ens posarem una cançó, no, si us sembla, que pugui tenir bona amb cosetes que estem xerrant. Recordem que estem a l'Assemblea Majares, que estem a Contrabanda FM, ens podeu escoltar per streaming a www.contrabanda.org, i que avui dia 11 d'abril, quan són les 7 i mitja, estem parlant amb l'Aida del recull de contes diversos Un món en un dia, tret per la gent de Pol·len Edicions, cooperativa molt, molt entranyable. I, bueno, a veure què escoltarem.
Anàvem a escoltar Clara Peia, La perifèria, sí. No?
Perfecte, ja que parlàvem... No? Hem fet l'Aida ens explicava què entenen elles per diversitat i és una mica, és bastant del darrer disc de la Clara Peia, algú que està ara bastant en auge.
Vale, pues, ara començarà, perquè som uns cutres, ja ho sabeu, que posem del... Ui! Això? No, això és la marxa triomfal d'Aida, de Giuseppe Verdi, l'òpera famosa que Ernest i jo vam participar com a extras quan la va fer la cubana por ahí en fines de los 90. I res, m'ha fet molta gràcia perquè faig un parèntesi, però esta setmana han trasladat les mòmies del Museu d'Egipto i han fet una marxa i ara m'ha fet pensar molt. Però res, anem a sentir la Clara Peia, vinga, va. ¿Eh? ¿Qué pasa? Pero no existe ningún de periferia. Son moltes cançons. Quina voleu? Quina voleu?
El disc es diu periferia.
Ah, el disc es diu. Quina cançó voleu?
Mira, pues la primera està bé, jo crec. La de... ¿Quién va a hablar? No, ¿cómo? Ay, ¿cómo es, digo?
¿Quién se atreve a hablar?
Por ejemplo, sí.
Venga, venga.
¿Quién va a hablar, digo?
Hablar de periferias. Un fluir distinto en cada arteria. Un soy de dentro, pero fuera. Pertenezco sin madera, un no me ves y sobrevivo, es remar. ¿Quién se atreve a hablar de un extra radio? Esta presencia.
de eso yo no sé si puedo hablar.
Són les 7:35 més o menys i recordem que estem en directe avui xerrant amb l'Aida Ribas Moreno, difícil, los apellidos compuestos, autora d'Un món en un dia, i que si voleu preguntar-li coses, que no només siguem nosaltres que ens fem ahir els listos, podeu trucar al 93 013 95 33 93 015 93 013 95 33, jo no ho retengo.
Esa sensación de muerte en vida, ese mirar que está vacío, ese esperar que es infinito, la soledad.
Laida, ens volia explicar alguna cosa abans de començar amb el primer conte, no?
Sí.
Volies contextualitzar.
Volia contextualitzar això, que són, que el recull de contes és com una, cada història parla d'un infant, d'un grup, no? D'una aula. I la història, les històries passen des que surten de l'escola fins que tornen a l'escola. I això, llavors, serà com per contextualitzar una mica, que el conte que llegiré serà com un dels últims que ja passa al dia següent, no? Quan ja estan a punt de tornar, no? Després d'haver passat tot una tarda, vespre, nit fora de l'escola. I res, només volia explicar això.
Perfecte, doncs pues, després de la Falca comença un petit conte.
La ràdio Contrabanda. Busco la ràdio Contrabanda. Oh yeah. 91.4.
Quina era la pregunta?
Què vols explicar amb aquest CD?
Vale, aquest CD es diu Perifèria i...
Com una pantera vigilant, no?
Sí, sí.
L'Adri va cap a l'escola amb molta tranquil·litat. Tot el que fa, sovint, ho fa en suavitat, perquè l'Adri sent les coses molt fort. La seva família li ha explicat que la gent pot sentir de moltes maneres diferents i que cada persona sent a la seva manera. L'Adri de vegades se sent invisible. Li agrada i no li agrada. Avui no volia anar a l'escola perquè al pati sovint passa el mateix. La gent va corrent sense mirar i s'ha d'apartar per no rebre una empenta. A l'Adri tampoc li agrada el soroll que hi ha al pati i hi ha dies que passa llargues estones tapant-se les orelles per poder sentir-se en calma. Fa un temps que li demana a la Nahuel que vol quedar-se a l'espai de l'aula perquè hi ha més tranquil·litat, però la Nahuel li ha dit que no pot ser perquè ningú es pot quedar fent-li companyia. Així que l'Adri es posa a jugar en un raconat del pati perquè ningú l'empenyi i no li destrossin les seves creacions amb fang i sorra. L'Adri gaudeix molt fent construccions i jugant amb la sorra. Fa dibuixos i, quan hi ha aigua per jugar, també fa unes escultures impressionants. Ahir al vespre va explicar a casa seva el que li estava passant al pati i li van proposar jugar a un joc, havien d'aconseguir dir no de moltes maneres diferents. L'Adri va proposar que fos sense cridar, perquè li agrada dir les coses suaus i vol trobar una manera de ser visible des d'aquesta suavitat. S'ho va passar molt bé jugant a això. Va moure tot el seu cos i va sentir com creixia cap al cel i com els seus pes s'endinsaven cap al centre de la terra. Va convertir-se en un arbre amb milers d'arrels i en un raig de llum que connectava amb les estrelles. Ara que camina cap a l'escola, l'Adri recorda aquest joc i comença a caminar com si fos una pantera negra. Així és! La pantera camina lentament, però amb força. És sigilosa i ràpida i descansa en perfecte equilibri sobre la branca dels arbres. L'Adri sap que les panteres són animals màgics perquè ahir al parc l'Aran li ho va explicar. Li agrada sentir aquesta màgia de pantera, com quan troba llocs per amagar-se que ningú no veu. «Ei, Adri, què fas?», pregunta l'Àlex, que arriba corrent a la porta de l'escola. «Xxxt!», li diu fluixet l'Adri. «Soc una pantera vigilant i no puc fer soroll». «Xxxt!», li respon l'Àlex. «Jo també sóc una pantera vigilant». Quan arriben l'Aran i l'Udei, es posen a jugar també i comencen a fer milers d'animals. L'Eli arriba amb el seu putet de llàgrimes just quan s'obre la porta. Tothom fa petons i abraçades i surt corrent. L'Adri, en canvi, espera el seu moment, com una pantera vigilant. I després, quan veu que hi ha més espai, entra rapidíssim cap a dins de l'escola per dir-li bon dia a la Nahuel.
Bueno, doncs aquest era el conte de la pantera. I és que no dono per més, jo intento fer coses de combinació això, però és que amb el YouTube i cada vegada hi ha més anuncis, o sigui, és fatal.
És una conspiració.
Hem de canviar de plan, perquè si no anava a posar la cançó, la puc posar ara, perquè sí, ja ho estic solucionant, però millor que no sonia l'anunci, oi que no? Vale. Ara sí. Repeat, please. Estic una pica estràvic.
No passa res.
Per això poso aquesta
cançó. És la diversitat. Sí, és que per això és...
El Jaume té dues mames i quan li agafa la vergonya s'amaga entre les seves cames. L'Esther va néixer amb un sol braç, però l'hauries de veure com n'és de bona fent gimnàs. El Gael té més de 300 pigues. Ho sabem perquè van comptar-les totes les seves amigues. La Patrícia sempre ha portat ulleres. El cotxe li agrada mirar l'asfalt calent de les carreteres. El francès fa 2 anys es deia Lara. Van estar 4 mesos decidint el nom amb la seva mare. La Valentina fa futbol i és la Pichichi. Però no està pas inquieta, esperen que algun gran equip la fitxi. El Mohan té un trastorn a l'espectre autista. Li poses un tema de xiula i es torna el rei de la pista. La Jessica està enamorada de la Ruth i li escriu en un paper el més bonic que se li acut. L'Oriol, quan parla, a vegades tartamudeja i té unes expressions tan ocorrents que a mi em provoca un pèl d'enveja. La Yasmina és la més alta de la classe. Ens mira tots des d'allà dalt i pregunta hola, què hace? El Patrick té 2 papes. És tan xerraire que no calla ni cosint la boca en grapes. La Berta es mou pel món amb cadira de rodes. No vegis com flipava a primera fila en el concert de Jonas Brothers.
La mirada pobre centrada, que és la primera vegada que em mires tan fix. Podríem ser amics.
El Samuel viu en un centre residencial. Li estan muntant a l'habitació una nau espacial. La Maria no pot menjar gluten. Li encanta tocar la farina i notar que les mans s'embruten. El José viu amb la seva iaia Loli. Diumenge van acabar els 2 vermells quan van tornar d'un holi. La Carmina ens parla amb les mans i ha aconseguit que el pati no es molestin ni petits ni grans. El Biel té síndrome de Down. Mou les caderes com aquell cantant que no coneix, James Brown. La Judit confon el vermell i el verd. És molt bona trobant el seu hàmster. Quan es perd, el Macià cada divendres fa dansa. Si sona bona música, el tema ja es cansa. Eren un os prou de l'una. El fèmur de Titani. I és tan valent que va creuant perquè tot el Mediterrani. La Nayeli necessita moure's quan és a l'aula i mira quins dibuixos més currats que té a la taula. Al Pons li agrada jugar amb nines. Fa diàlegs molt més guais que amb les patrulles canines. La Clara arriba als llocs tot xino-xano. I ara estic feliç que sigui ella qui toqui el piano.
La mirada poc centrada, que és la primera
I després hi ha la lluna. El regalet que no esperàvem i que ens va venir tot d'una, amb una mutació genètica que de manera frenètica ens ha canviat la vida d'una forma bastant poètica. A la meva ninona, que li falta l'equilibri, però que amb la mà ens acarona i és genial que amb això vibri. I és que hi van haver dies que només veiem tragèdia, se'ns anava omplint la casa de joguines i ortopèdia, i amb això vas fent, vas tancant ferida, que segueix coent, però és que això és la vida. I et pot semblar que amb la vida haurem generat un deute, però és que també en tenim un altre, que ara és fisioterapeuta i l'aixa baixa. Fins a la lluna, que té atrofiat el cerebel, però que ens està donant més llum. Mireu amunt, que la lluna del cel.
La mirada poc centrada, que és la primera vegada que et penso escrita. T'estimo.
Sonores, perquè s'hi prepara moltes coses, aquí el tècnic està molt mal a més avui. Doncs hem sentit la mirada estàtica de Xiula i la Carapella, també hem fet aquí un recorrido de músiques o coses que han estat pensades també doncs, per la canalla i la diversitat i aquestes coses. Molt bé, però ja sí, una cançó.
I recordem algunes coses importants que després aprendrem a explicar amb més detall al final del programa, però abans de seguir amb l'Aida, dir-vos que això, com dèiem, Contrabanda està de 30 aniversari, número rodonet, i que el 2 de maig ho celebrarem a l'Ateneu de Nou Barris amb una jornada tot el dia, que hi haurà diversos concerts. El programa darrer ens despedíem amb un dels grups que tocarà, els Milk, que en principi estaran compartint escenari amb les Meconi, una gran banda de pues, punk, hardcore, un poco de todo, amb un nom molt xulo, i la Sucarixa, unes habituals d'aquest programa, i encara veient si quin serà el tercer grup. I segurament, ja que avui parlem de canalla de criança, pues de tenint algun espectacle també familiar, i evidentment fent ràdio en viu, xerrades, bueno, un poco de todo. 2 de maig, mireu, tingueu a l'hora de xarxes socials i de contrabanda.org. I bueno, l'Aida ens ha llegit un dels contes, el de la pantera
vigilant,
que avui he llegit al meu fill, li ha agradat. I la Nahuel és la mestra, no?
Sí.
Pues ja que parlem de mestres, clar, no hi ha una pregunta, ha canviat molt, jo crec, suposo que sempre canvia, però ho veus quan et toca tu el món de l'escola, no? El món educatiu els darrers anys. Jo no sé si vosaltres com professionals que treballeu en aquest àmbit, no? I que per això també potser heu volgut fer comptes i sobretot publicar-los, si veieu que sí, que vamos bien. O sea, esto ya es una pregunta que parece abrir un melón, però per vincular-ho d'alguna manera al tema de la diversitat, que al final és el que voleu reflectir en els comptes, i a partir d'aquí, bueno, només això, sí que et semblava, i després fent-nos el bon recordatori de que ens volies explicar a nivell més educatiu, no? del conte, però que sí que sembla o sona que hi ha coses que fins ara semblaven impensables que es comencen a treballar en almenys alguns centres educatius o que es qüestiona, no? Igual que la societat, tot i que va a poc.
Sí, sí, jo veig molts canvis al panorama educatiu. Bueno, a veure, tot és com dius tu, va lent, no? I jo crec que estem en un moment de convivència de escola molt tradicional, per dir-ho d'alguna manera, un acompanyament més tradicional i més basat en el contingut i més, no?, basat en les competències més, diríem, pues, la sèrie de contingut, sí, però dins de les competències curriculars com posar molt el focus en el contingut, no? Mentre que jo crec que estan apareixent altres escoles públiques que estan molt en innovació pedagògica i centrant-se molt més en tot el tema de relacions, de la cura, no? I en aquest sentit posar molt més el focus en que estàs portant un grup i que aquest grup segurament hi ha sensibilitats i experiències i molta diversitat. Jo crec que encara queda recorregut. Crec que el recorregut més difícil està en el sentit de poder tenir una mirada de com les desigualtats socials impacten en els infants i en les famílies a les escoles, no? I com la desigualtat social també travessa l'escola. Jo crec que aquesta part encara és la que costa més, però que també s'està treballant, no?, en aquest sentit. O sigui, entendre que l'escola no és un lloc tancat, sinó que està travessat per tot, no?, per tota una sèrie d'ideologies també. Però sí, jo també sóc optimista, la veritat, i bastant fan en general de les docents i els docents. Sí, crec que fan, que segurament estan en un moment de canvi que no és fàcil tampoc i que tenen molta feina i que no, jo crec que no estan prou valorades.
I en un moment com l'actual, no?, on treballar a les escoles, i no només a les escoles, aquí tenim un profe d'institut, dels instituts també, pues no ha de ser fàcil, no? O sigui que també aquí un guinyot a les Nahuels.
Sí, sí, jo crec que és difícil, crec que és una feina que està sempre en tela de judici, que tothom creu que pot sempre parlar de com es fa aquesta feina mentre que altres feines ningú s'hi fica, no? Llavors, jo en aquest sentit, doncs no sé, com que rompo una lança a favor de les persones que estan acompanyant a persones i que estan com transmetent, no?, com aquestes sabidories, que és veritat que hi ha claustres molt diverses, profes de tot tipus, no?, i que segurament s'han avançant. Però, no sé, jo sóc més de donar suport i intentar comprendre que de fer una crítica molt bèstia a aquest col·lectiu, la veritat.
Clar. Estaven dos mons oposats, però estan els dos al mateix lloc, no? O sigui, des de l'excel·lència aquesta i l'obsessió pels resultats i per estar ahí avançant amb totes les coses tecnològiques i això, la part més emocional i tal, no?
Sí, després també trobes famílies que quan potser troben una escola que té una mirada menys basada en l'excel·lència curricular o acadèmica, també els hi costa, eh? O sigui, jo crec que és una cosa com molt cultural, no? Que estem molt sense entendre que les dues coses, o sigui, que és molt important la part relacional, fins i tot per arribar a l'excel·lència acadèmica, no? O sigui, és com, no sé on ha començat aquesta dicotomia, no? D'on nos l'han hecho creer, perquè per mi no existeix, no sé.
I no sé, ja d'això, però tu volies fer un aclariment, abans ens deies?
Sí, no, només com que volia com compartir amb vosaltres, perquè hem fet com un esforç amb els textos d'escriure gramaticalment neutre, per intentar no definir, no?, com els gèneres dels infants que surten a les històries, i que ha estat un esforç molt bonic també, perquè t'obliga a obrir molt el llenguatge. I això, que ho hem fet amb aquesta idea, no?, també els noms es poden entendre de moltes maneres, i al final sí que vam decidir posar dos noms que són de nena i que el gramaticalment és tan femení a la història, una mica perquè quan vam fer-ho tot neutre jo vaig començar a llegir les històries i vaig tenir la sensació que segurament darrere del neutre imaginaríem més nens que nenes, no? O que fins i tot, depenent de la història, podríem imaginar una nena o un nen, perquè els estereotips també funcionen així. Llavors, clar, jo també, és veritat que és com una mica de formació professional o personal, o no sé, com que tinc molt la necessitat que les nenes estiguin representades als contes i a les històries, perquè se sentin també com protagonistes, no? Llavors, van decidir fer-ho així. Va ser com tot un debat també amb l'editorial, perquè també van valorar doble forma o fer nosaltres, no? O sigui, fer com Malí, no?, de totis, però no acaben, o sigui, a mi em costava bastant la lectura amb això. Bueno, vam tenir com un superdebat que la veritat va ser molt enriquidor. Jo no he arribat a on vull arribar, o sigui, encara estic en aquest debat i al final...
Això, no?
Totalment, totalment. Però sí, al final vam optar per fer-ho neutre, excepte dues històries, però és veritat que també podríem haver optat per fer el totis, no? I això no, van decidir no...
Bueno, així algunes de les protagonistes dels diferents contes, pues, l'Àlex, Adri, no? Pues,
sí.
Just avui jo llegint algun sortia aquest... Comentàvem
sí,
això.
Sí.
De poder ser l'Ariadna, el... Bueno,
sí, és l'Aran, l'Àlex, l'Adri, que també per trobar noms que no comencessin parats.
Però haver-los a-los, no?
El problema va ser, o sigui, amb tot l'amor, va ser amb el català, perquè, clar, en castellà era una mica més fàcil perquè buscar noms diversos perquè en realitat... Però, clar, el problema era el pronom en català. O sigui, el pronom a l'article.
Clar.
Llavors, clar, tot havia de ser un article que se pusiera l'apòstrofe, no? O sigui, que se contrajera, perquè si no...
Por eso hay mucha A.
Claro.
Claro, claro.
Sí, porque era difícil.
Pues seguint parlant del conte, si escolten mestres i famílies, també potser i els està agradant el que expliques, pot ser la pregunta, i no sé qui recomaneu o creieu quines edats va dirigit.
Vale, mira, nosaltres sí, vam començar escrivint-ho pensant molt en infants de 4, 5 anys, però sí que estem veient que funciona bastant bé amb 6, 7, 8, 9, perquè toca, al final és que toca temes com que són molt, molt quotidians a la vida dels infants en general, però també amb les persones adultes, o sigui, surten conflictes que ens passen a les adultes. Llavors, jo crec que a partir de 5 anys és un bon conte. Potser amb 3, 4 també hi ha alguna cosa que agrada de la sonoritat, però potser no acaba, no, no s'acaba en alguns contes, potser de comprendre tota la complexitat, no? Això és el que estem testant ara, eh? O sigui, en realitat nosaltres els vam fer, ja us ho dic, com pensant molt amb l'Uma, no? O amb les filles de la Glòria, sí que vam veure que bueno, 5 anys sí, però potser 3... Depenent de quin conte els costa més, no?, com elaborar... Perquè no té tant de simbolisme, potser, no? No és tan... Però, sí, bueno, jo crec que per... Sí, P4, P5, a partir de P4, P5... Jo vaig a una etapa educativa.
Ja lo veo.
Això és de formació professional total, eh?
Infantil.
Infantil, primària...
Algú important a recordar també era, dèiem que ho has mencionat abans, que el llibre es va poder fer gràcies a un crowdfunding, no?
Sí.
La campanya de micromecenatge.
Vam fer un crowdfunding i va ser impressionant. La gent va col·laborar moltíssim. Bueno, no sé, jo mai ho havia fet, llavors he flipat molt.
Ho recomanes, com una, si tens una idea d'un llibre i tot plegat, no? Provar-ho, perquè és el que et dona força, no?
Totalment, perquè també la gent, o sigui, no només ja que faci impossible la publicació, sinó que també et dona d'alguna manera un retorn de si el llibre està tocant un punt que la gent li agrada o li ve de gust o no, no? O és un llibre o... que això no vol dir que potser hi ha no, microfinanciament que va més lent o el que sigui, no? No vull dir amb això que no interessi, però sí que és veritat que el feedback que t'arriba quan tu estàs fent, jo sí, jo crec que és una superbona idea això, perquè a més així també t'assegures que sortirà del teu calaix, no? O sigui que d'alguna manera la gent que ja ha posat els diners rebrà aquest llibre com a recompensa i algú més estarà llegint el que tu has escrit, llavors això és super, super guai. I a mi també personalment em va encantar perquè a mi em costa molt fer difusió i coses d'aquestes, soc així fatal, llavors jo sí que ho enviava així com amb molt d'amor a diferents col·legues, sobretot gent propera, i clar, de sobte m'he tornat a posar en contacte amb gent, no?, que feia molt que no, i m'ha agradat molt com la reacció, o sigui, també et sents molt estimada fent aquestes coses, perquè no, de sobte et contesta una col·lega que fa anys que no veus i te diu, ah, tia, que guai, no sé què, era com, ojo, que bien, que de amor, saps?
Sales a la palestra, no?
Sí.
Doncs abans de que ens puguis llegir algun altre conte i despedir una miqueta pues la presentació d'Un món en un dia, que recordem que l'ha tret Polen Edicions, pues també volem aprofitar i recordar pues altres contes que potser ens ve de gust recomanar perquè o han passat per aquí la gent o bueno, creiem que té bones coses que dir. A nivell de sexualitat, pues hi ha un parell de contes que mira, jo he portat perquè a les autores han vingut per aquí o les hem entrevistat algun cop, com el Tresor de Lilith, que ha, té una guia de l'Anna Salvia que l'hem entrevistat algun cop, però ha estat creat i il·lustrat per Clara Trepat, i el subtítol li explica de què va, un conte sobre la sexualitat, el pla i el cicle menstrual. I després fa molt temps vam tenir aquí a l'Alba Barber i la Sara Carro, que ens van venir a explicar el conte Pessigolles, que ja té uns anys, però que bueno, jo últimament el conte que segueix ja va vigent. I totes dues, ja en un altre àmbit, que potser és més el de la identitat, no? De gènere, dir que uns anys després van fer un conte que es diu Cua de Sirena, que ja n'hem parlat algun cop aquí perquè durant la pandèmia es va presentar el Stop Motion, no? Que una altra gent pues, va convertir això en imatges superxulo, que està penjat al YouTube, que us recomanem. I el conte pues, també, que si el trobeu, un Cua de Sirena. I per casualitats de la vida, fa poc em van recomanar un, que es veu que és com molt, molt conegut i referent ja com a internacional, que es diu Sirenes, de Jessica Love, i que també té a veure amb això, però bueno, que també mostra identitats no només de gènere diferents, no? Que estem acostumats a veure nens, nenes blancs i occidentals, i és molt guai. I després avui remenant a la web de Polen Edicions, per linkar també, que un munt de dies, recordem que l'han tret Polen Edicions, veiem que estan presentant elles el llibre Transitem, una novel·la gràfica, que potser no és exactament igual que un conte, però que també té a veure amb això, amb el que vam parlar no fa molt amb la nostra companya Marc, que ens va trucar per parlar de l'exposició Famílies Trans, i que també, sense haver-lo vist, bueno, pinta guai, us el recomanem. No sé si l'Aida tu el coneixies.
Sí, sí, bueno, he sentit parlar d'ell amb... Bueno, jo crec que si entren a la pàgina de Polen també veuran... Té molts, no? Ja té molts llibres que treballen molt tot aquest tema, i l'Anna Salvia... Crec que és l'Anna Salvia, que ha fet La regla mola, també, per infants una mica més grans, que també és molt interessant, i per adultes també, per tothom, que també està molt bé, no? Com parlar una mica de la regla, del procés fisiològic, no? I per treure la por també, les nenes tenen molta por a la regla. Crec que és molt interessant com poder compartir aquests llibres, sí.
Bueno, pues ara que ve Sant Jordi, que no hauria de ser l'únic moment on la gent pues, vulgui així o regalar llibres i contes, però bueno, que està guai tenir-ho. I després aprofitem ja abans de ficar la cançó pues, de que unes companyes habituals d'aquest programa, que fa poc, uns mesos, ens van trucar per presentar el seu llibre, per explicar la campanya que fem presentar el seu llibre, el presenten, no?
Sí.
I que desgraciadament va ser un programa que d'aquests malditos que no van poder gravar, però bueno, com a mínim estem contentes de que el llibre sigui una realitat, no? I no és un conte, però sí que té a veure amb l'àmbit educatiu i la criança.
Sí, es van venir a presentar el llibre La Pinya, una història de reflexions d'un col·lectiu autogestionat educativa, i es farà una xerrada que és que no veig bé res, me cau un dent.
El casal infantil del Coi.
El casal infantil del Coi.
El carrer Aldea.
El carrer Aldea, fantàstic. Quin dia?
El dia 29 d'abril. I el proper programa us ho recordem més temps, però bueno, La Pinya, projecte educatiu.
Ara m'ho mover.
D'educació, bueno, autogestionat, sí, no? Sense fer objectius, ja, com deien ells.
A Cal Suís, a Sant Just d'Esvern.
No, Esplugues, final. Ah, Esplugues. Estrelles.
És veritat.
Molt bé, doncs va, ens despedim amb... Bueno, no ens despedim, però sí que tanquem aquesta primera part del programa.
Tanquem un món, però més no un altre.
Exacte. En un sol dia, no, en un sol programa d'hora i mitja.
Vinga.
Què escoltem?
En Ludovico Sforza.
I així ens esperem amb un nou conte.
Segons com es miri. L'Aran pregunta amb molta emoció si pot estrenar les seves sabates brillants. Li fa il·lusió estrenar-les al parc perquè segur que canvien de color amb la sorra, i a l'Aran li agrada que les coses siguin sempre diferents. És per això que també li encanta jugar amb els infants del seu edifici, a girar i girar fins a caure a terra amb un gran mareig. Des d'allà poden veure com el cel dona voltes i com els núvols van canviant de forma com enmig d'un remolí. Juguen a dir les coses que hi veuen: elefants, castells, vaixells de pirates, fades penjant de la branca d'un arbre, gegants que juguen a cartes o cadires de rodes que ballen hip-hop. A l'Aran li agraden els puzzles i juguen caçant les peces com vol i no com se suposa que s'han d'encaixar. Llavors surten persones amb braços de grues o amb caps que són un gelat. Surten gats amb cues de gossos, estrelles amb puntes de síndria i coses així. Al seu últim aniversari, la seva família li va regalar una llera de llarga vista. Normalment no la porta a l'escola ni al parc, però sí que la va portar a l'avió quan van a veure a la seva família, al Perú, i va crear tot l'oceà. Li va encantar jugar a prop al núvol més llunyà a la seva finestreta de l'avió, o a l'estesa quan s'asseia per descansar. També li va agradar donar-li la volta a l'ullera de llarga vista i observar com tot el panorama canviava amb aquest petit gest. A l'Aran li encantaria anar més sovint a visitar la seva família i jugar per seguir el sol des de l'altra banda del planeta, perquè allà és estiu quan aquí és hivern i al contrari. Avui al parc està jugant al pont, es penja cap per avall i el cel ara és el terra i les persones caminen amb el cap. Li encanta aquest joc i pensa si algun mes ho sap això, que totes les coses del món poden ser diferents depenent d'aquí i com les miri. Quan sent que tota la sang li està pujant al cap, decideix despenjar-se d'un salt. Agafa un pal i comença a jugar amb les lletres del seu nom. S'imagina totes les persones que pot arribar a ser. Arn, Rana, Nara, Anar, Rna, Ran... Quin munt de vides! Aran, diu l'Adri, que ha arribat amb la boca plena de medúcia. Què en vols? I tant, diu l'Aran deixant el pal. I això? Pregunta l'Adri assenyalant tots els noms que l'Aran ha dibuixat. Són els meus noms. Alguns són màgics, com les panteres. Les panteres? Sí, la meva tieta sempre diu que les panteres són animals màgics. Doncs en aquest parc hi ha un tresor màgic amagat. Allà, sota aquell arbre gegant, diu l'Adri com si fos un secret. Som-hi! Espera, primer hem de dibuixar el mapa del tresor. D'acord, jo faig una part i tu l'altra, diu l'Aran mentre agafa el seu pal i li dona un altre a l'Adri perquè comença a dibuixar. Abans que l'Adri hagi acabat de posar totes les coses que vol al mapa, l'Aran ja ha fet del seu pal una cama, un bastó, una flauta, una flor i sí, també una llera de llarga vista. Mira, Adri, mira! Allà hi ha uns dofins i unes tortugues gegants. Hola, dofins! Diu l'Aran mirant al mar. Des de l'altra punta del parc, l'Àlex, la Hasna i l'Udei aixequen la mà. Saluden i s'apropen per sumar-se a l'aventura amb l'Aran i l'Adri. Ara sí que aconseguirem el nostre tresor, pensa l'Aran. I mentre s'endinsen a la selva d'una illa salvatge en busca del tresor, l'Aran descobreix que les seves sabates brillants estan plenes de sorra. S'atura un segon per dibuixar amb el dit una espiral a la punta de la sabata i gaudeix del poder de crear coses noves sobre coses que ja existien i de la seva capacitat de mirar més enllà del que es veu a primera vista.
Hem sentit un d'aquests contes del recull de contes d'Humor en un dia
i li agraïm molt a l'Aida que hagi vingut a presentar-lo.
Esforça, perquè Ludovic Esforça era un polític del Renaixement, i este és en Ludovico Einaudi, que és un pianista actual, vale? I la cançó Una matina, que escolta cada matí l'Aida després d'aixecar-se.
Es que l'Edu està en el moment de la commemoració de la Divina Comèdia.
Ai, ¿por qué lo he colgado?
No sabeu fins quin punt. Escoltem uns segons el Ludovico.
Escoltem el Ludovico Esforça.
Esperem si tenia a l'Aida, que no a l'Aida. No? Hem estat xerrant amb l'Aida fins ara i ara, si tot va bé, tenim a l'Aida a l'altra banda del fil, sí?
Aquí estem, aquí estem.
Iu! Molt bé. No sé què penses tu dels noms neutres. Si no sé, els escoltaves, per cert?
Sí, bueno...
Heu descobert que ara Aida i Aida és un nom neutre, si treus l'accent o el d'eres i tot això, el mateix.
Sí, tot una pel·lícula. Jo us puc comentar mil anècdotes sobre el meu nom.
Sí, no? O sigui, perquè diguem que Aïdes...
Hi ha més anècdotes.
Sí, no? Hi ha, unes, hi ha més Aïdes que Aïdes. O no?
Sí, Aïdes i Aïdes, jo crec que poquets. Sí, jo personalment no en conec cap, la veritat.
Aïdes i Benides.
Algun hi deu haver-hi.
Sí, n'hi ha.
Com Damià o coses així.
Sí,
no?
ara que hi ha noms curtets molt de moda, segur que n'hi ha més d'aïdats.
Doncs escolta, Aida, avui tu que ja has estat aquí alguna vegada, sí, sobretot presencialment al programa, avui ens truques però amb un altre barret, ens truques ja no com a membre de la comunitat il·lustre ni de Vallcarca ni del casc antic, sinó més aviat d'un territori més llunyà i perquè esteu en peu de guerra, no?, una mica.
Sí, aviam, la història és que, com sabrà la gent o no, hi ha una important allau de projectes d'energia renovable, bàsicament perquè Europa marca que el 2030 el 50% de l'energia que es produeixi ha de ser renovable. Ara mateix l'estat espanyol està en un 16%, o sigui, imagineu-vos...
Que era un trechito,
exactament. I llavors què ha passat? Que no s'han fet els deures i ara és corre-corre que te pillo. Llavors, des de principis d'aquest any, o sigui, ja hi va haver com una allau a principis dels 2000 i ara hi ha una altra allau de projectes d'energies renovables, que per algú que no coneix molt el tema diria, bueno, però quin és el problema, no? Perfecte, energies renovables, molins, plaques, endavant. Sí, però, bueno, és precisament ahir vam estar a Tàrrega parlant amb el Sergi Saladier, que és un entès amb el tema, i la pregunta que es feia a la gent de l'organització era transició energètica o capitalisme verd. I aquest era el tema, bàsicament, que l'aposta que s'està fent per les grans empreses que mouen aquest tema, que són les mateixes que mouen altre tipus de producció energètica, és vamos a lo grande, no? I anem a arrasar el territori i a sobre a tirar totes aquestes grans centrals a territoris que ja estan amb centrals Patons. Muntades.
Clar.
Llavors, per exemple, a Terra Alta, que és una de les comarques que està més, que té més molins ara mateix, es plantegen més parcs, Garrigues, Sagarra, Urgell, que és on està Montblanquet, que és el poble del que us puc parlar jo, Anoia, són una de les comarques més afectades també a l'Empordà. Ara fa poc es van tirar enrere uns parcs al Bages, però bueno, aquestes primeres comarques que us he dit...
O sigui, comarques, a més, molt allunyades d'on segurament més aviat es consumirà la major part, no?, d'aquesta energia produïda.
De fet, ahir va sortir a premsa una notícia de que es preveu una línia de molt alta tensió entre el Segrià i Rubí. Aleshores, bueno, us podeu imaginar, no cal ser un entès amb el tema per saber que l'àrea metropolitana és on es consumeix el màxim d'energia de tot el Principat. I aleshores, bueno, el tipus de transició que s'està plantejant no és en una lògica de proximitat, no?, que seria la que tindria sentit des d'un punt de vista sostenible, ecològic i participat en el territori. El que s'està fent és el que us deia, és a dir, és anar a saco, que les grans empreses, el mejor postor, puguin arrasar, sobretot, a més, els espais on el sol és més barat, perquè, clar, algú diria, bueno, però per què no posen unes plaques a l'àrea metropolitana? Perquè és més car. Bàsicament, aquest és el motiu. I les pròpies empreses t'ho responen així, no? Et diuen, no, clar,
és qüestió de costos.
Allà és més barat.
Però llavors tu has dit que, per exemple, tu dius que allà al Bages han tombat uns plans, no? I què s'ha de fer perquè es tombin uns plans? O sigui, quin és el procediment per tombar-los? Com diem,
sí,
perquè
la
qüestió
és
saber-ho i difondre aquesta informació, no?
Sí, un cop es poden presentar propostes, hi ha empreses que presenten propostes, llavors el que se'n diu la ponència de la Generalitat, en la que participen diferents departaments de la Generalitat, tenen un marge, un cop s'ha presentat la proposta, de 3 mesos per decidir si aquesta proposta és viable o no és viable. En el nostre cas, en el cas de Montblanquet, de fet el parc que volíem posar, que eren 10 molins, perquè us fa una idea, els molins que es van posar als 2000 eren molins d'uns 100-140 metres. Els molins que estan posant ara són molins de 200 metres. ¿Vale? O sigui, passa molt per sobre, per una referència així urbana, a la Torre Agbar. Aleshores, un cop fan la proposta, diuen, no? Per exemple, Montblanquet, Sanan, Omells de na Gaia, que era el que havia d'afectar el parc contra el que vam lluitar nosaltres, eren 10 molins, que 6 ens afectaven a Montblanquet, que de fet no tenim ajuntament propi, depenem de Vallbona de les Monges, però els molins quedaven a la cara nostra, diguéssim, Vallbona ni els veien. Llavors, aquests sis molins ens quedaven fent com una C davant del poble, i després n'hi havia uns altres que tocaven el terme dels Humits. Aleshores, un cop ens assabentem d'això, que evidentment no ens assabentem per l'Ajuntament, perquè l'Ajuntament
està en,
era més aviat procliu a que es posessin, comencem a buscar pues, informació i a treballar per buscar motius doncs, paisatgístics, de promoció econòmica, ornitològics, de salut, urbanístics, per dir... No té sentit que s'instal·li aquest parc aquí quan, no ho he dit abans, ja tenim un parc del 2008 amb 33 aerogeneradors que passa per un quilòmetre i mig, dos, del poble. Aleshores, és posar molins sobre molins, no?, per dir-ho així. Aleshores, la pregunta que feies és, en aquest període d'aquests tres mesos, tu t'has d'espavilar per poder entregar en aquesta ponència que deia de la Generalitat, armar-te de motius, diguéssim, per dir, això no té sentit, no? Aleshores, poden passar mil coses, no? Perquè al final la ponència decideix en base al que tu presentes i al que altres persones, entitats o ajuntaments presenten, no? En aquest cas, per exemple, l'Ajuntament de Vallbona, que és el de que depenem nosaltres, no va presentar res, però Senan, que és un municipi que ja té tot un ideari, diguéssim, en el tema, va presentar també consideracions, l'Ajuntament de l'Espluga també, el Consell Comarcal de l'Urgell, el Consell Comarcal de la Conca també, és a dir, hi ha hagut molts posicionaments, i després, si voleu, us explico què ha passat perquè arribin a tombar el parc, perquè ha sigut una mica surrealista. Però diguéssim que el que es pot fer en aquesta primera fase és això, que no són ni unes al·legacions, és a dir, són un dir... Jo crec que per tots aquests motius aquest parc no hauria de ser viable.
I el que ens expliques és com us heu mobilitzat allà, a Montblanquet, però com deies, o sigui, hi ha molt territori afectat. No sé si d'alguna manera us heu articulat en aquesta, almenys a la zona de Ponent, no?
Ha sigut la clau. De fet, nosaltres estem en contacte amb un grup de transició energètica de Ponent, estem molt en contacte amb Conca de Barberà, estem molt en contacte amb la noia i bueno, mira, l'altre dia ho parlàvem amb l'alcaldessa de Senan, que creiem que era una de les diferències importants en relació a la llau de fa uns anys, no? Que tothom estava una mica més atomitzat, tothom li agafava més de nou. Llavors, en aquest cas, realment el poder-nos articular serveix perquè també et pots passar informació, no? De dir, hosti, doncs jo he trobat això a nivell ornitològic, doncs jo he fet aquesta simulació... Perquè, per exemple, no, hi ha un altre tema a nivell de salut. Imagineu-vos el sol quan creua l'aspa del molí genera unes ombres discontínues que es diuen que això té uns efectes sobre la salut.
Es torna bojos?
Bueno, clar, o sigui, cada cop que et passa l'ombra per davant tu parpelleges, no? Llavors, a nivell d'Organització Mundial de la Salut es calcula que 30 hores d'ombres discontínues a l'any ja poden tenir efectes en la salut. Nosaltres, fent un càlcul ràpid i així patillero, vam calcular que els molins que teníem a prop ens podien generar 50 hores. O sigui, imagineu-vos, no? És un element més a tenir en compte en el despropòsit, no? D'instal·lació i de plantejament.
I vosaltres, que ho esteu analitzant, com creus que realment, o sigui, per què hi ha aquest afany o aquesta absurditat? Perquè realment ara d'anar presentant projectes bonites, perquè d'alguna manera algun cau tant tant, no?
O sigui, per molts fons europeus que
has dit. O sigui, la qüestió és, tu em presentes 30, segur que la meitat es perdran, no?, o que no es faran, o la meitat, o potser 90%, però clar, mentre en facis un o dos ja tens un triomfazo, no? O com ho fan?
Imagineu-vos que ara a Catalunya hi ha uns 800 molins, no?, i en volen posar 4.000. Imagina't el diferencial, no? És un farciment. Si tu mires el mapa dels molins que hi ha ara i els que volen posar, de fet hi ha un visor de la Generalitat que pots anar veient els que estan aprovats, els que estan pendents d'aprovació, els que s'han denegat, i veus tota la zona aquesta, no? De la franja entre la província de Tarragona i Lleida, que és una borrada, bueno, i Terres de l'Ebre també, eh? Aleshores, Per què? Doncs perquè hi ha molt calent, o sigui, aquesta aposta que el 2030, que és una aposta que té molt de sentit, és a dir, té molt de sentit que el 2030 el 50% de l'energia generi de forma renovable. Ara, de quina manera? El que comentava ahir el Sergi Saladí a la xerrada, no? Deia, a Alemanya parlava d'un poble de 2.500 habitants que està generant el 500% de l'energia que necessita el poble. I com ho fa?
Amb
comunitats energètiques, d'una manera decidida al territori, democràtica, participada.
Bueno, no? I què van fer? Un poble que van fer el seu molí, no? Que l'han fet cobrat, sí. No? Com és la Llacuna, no? O quin és?
A la Llacuna, exacte. A la Llacuna en va parlar el Sergi, també a Senan estan treballant, que és el poble que tenim al costat de Montblanquet, estan treballant per l'autosuficiència energètica. Comentava que Saldes també estan fent una cosa per l'estil.
Bueno, però que el rei legislatiu sí que en general l'estat espanyol, o sigui, que ha estat molt tot el que pugui ser l'autoproducció d'energia. No,
per això, que el petit no t'ho posa fàcil, però el gran és, vinga.
Sí, està.
I ara estan fent, a l'altre costat de casa ens van fer un hort d'aquests d'aquí de no sé quantes hectàrees
de plaques,
que dius, això també és un absurd total.
Bueno, ja és la borrada extrema, no? Perquè dius, no cal ser un entès per veure que les plaques són modulars. No?
I
és l'altre exemple d'Alemanya fa no sé quants anys que sol urbà i sol industrial posa les cobertes, hi ha plaques, estan sentint com això. Què passa? Que el sol és molt més car. Aleshores, a les empreses els costa més. Ara, si tu fas un projecte d'això, no? A nivell comunitari d'energia i dius, vale, doncs fem aquesta inversió i això reverteix a nosaltres, i si a més estic generant més energia de la que consumeixo, la puc vendre als meus veïns.
No? Bueno, és que en aquest país, com que la gent s'ha fet rica molt fàcilment amb el totxo i totes aquestes coses, tothom es pensa que aquí es pot anar forrant d'una manera bàrbara, no? O sigui, que li poden treure rentabilitat de les coses així. Dius, però tio, que les coses no van així, saps? O sigui que...
És exactament la mateixa lògica. Si es veu que, a més, s'estan ficant fons voltor que estaven en l'immobiliari, a això, perquè com que hi ha pasta, al final el fons voltor que li interessa és moure aquest diner invisible que no està a cap lloc i que va voltant d'una banda a l'altra a nivell financer, dir, pues ara foto la pasta aquí, perquè com que això mourà molts calés, pues tirem per aquí. És igual, això, si és bueno, és malo, o lo que sea.
Són fons diversos, no? Els és igual el sector.
És un despropòsit. I de fet, part de tot això passa per un decret llei que es va fer el 2019 que va propiciar tot això, no? Va ser com barra lliure, i de fet és el que estan defensant ara, doncs el conseller, el Damià Calvet, l'altre dia sortia dient no, moratòries a aquests parcs seria un desastre. I dius, home, senyor, clar, això és liberalisme, i vinga, passen i beben, saps?
Doncs escolta, Aida, que podríem estar donant per bastant temps i podem emplaçar-nos a més endavant.
Organitzar alguna cosa
sí,
així, no?
Sí, fer un programa amb xerrar més, perquè...
I tant.
Desgraciadament, jo crec que us queda bastant, no? Hi ha bastant temps de lluitar endavant. Jo sí que abans d'esperir dir-te si pots dir, no sé, on es pot informar la gent, o si vol, ja que ens escolta la gent, bàsicament, sobretot ara anem a trobar a Barna, que a vegades ens queda molt lluny aquestes lluites, tot i que a vegades som els principals causants, d'on pot trobar més info. I que suposo que igual que ha fet una xerrada ahir a Tàrrega, potser n'hi ha més, i així de pas informar-se d'això.
Sí, si googlegeu transició energètica, trobareu moltes coses. Si ens busqueu a nosaltres, Amics Montblanquet, trobareu perfil a Twitter, Instagram, que hem anat penjant el que hem anat fent, i veureu, bueno, com us deia, per últim dono l'anècdota de que el parc que ens proposaven a nosaltres al final es va tombar per un tema urbanístic, i és que el propi ajuntament havia previst en el parc anterior blindar el seu parc dient aquí hi haurà un molí, no? Llavors què passa? Que quan ve un altre parc, per omissió, els han dit, vale, però si només aquests llocs hi ha molins, a la resta no n'hi pot haver. De manera que el propi ajuntament es va tirar pedres al seu taulat. Però bueno,
fallos de forma d'aquestes i coses.
Exacte.
Per això, no? Bueno, una lucha...
Segueix la lluita en molts territoris.
Doncs escolta, Aida, que vagi molt bé, molts ànims, endur tota la penya que esteu allí. Això, moltes gràcies per explicar-nos-ho i bueno, de moment ho deixem aquí, però segur que seguirem. I et deixem amb una cançó que tu mateix has escollit, que segur que té molt a veure amb el tema, no? Si la vols presentar tu mateix.
Ah, bueno, té a veure i no té a veure.
Era broma.
Sí, no. En realitat té molt poc a veure, però és un artista que m'agrada molt, que de fet a finals d'any, si tot va bé, estarà per aquí. Que vaig tocar
amb un Blanquet, dius?
No, home, no, sí, ja m'agradaria.
Toca
el Black Music Festival d'allà a Girona, a la Mirona, i que es diu Cory Wong, i bueno, és un, el tema és molt de vent, jo, com que toco el saxo, m'agrada.
Bueno, mira, veus?
Molt bé. Super. Doncs fins aviat.
Vale, una abraçada.
Vinga, salut i bon vent.
Vale.
Aquest és l'enllaç, el saxo, el vent, els molins, molt bé.
Aquest.
Sempre ho trobem tot això.
I la diversitat.
Vinga. Cory Wong, Stevie Wonder Medley. Ciao.
D'agenda, van anar acabant, ja que hem parlat avui de, doncs, bueno, d'escoles, d'educació amb l'Aida, interessant, cinema i pedagogia, escoles, mestres i alumnes, el dijous 15 d'abril al CCB. Després, com a vegades de tant en tant fem, recomanar-vos convocatòries de RAI, aquest espai del casc antic, carrer Carders, recursos d'animació intercultural, com l'obra Pau, Paisatges als Ulls, el divendres dia 16 a les 7:30, i altres sessions que pugueu consultar a les xarxes socials.
I la festa de la ràdio, quan arribarà?
Doncs el dia diumenge 2 de maig.
Falta unes setmanes encara, però ho recordarem contínuament aquí a les emissions de l'Assemblea de Majares.
Esteu al Lolo de l'emissió contra l'Andefema, segurament anem matxacant, nosaltres sobretot la setmana que ve, però estaran la gent que vam escoltar l'altre dia, Milk, amb les compis de Meconio. Hi haurà ràdio en viu, hi haurà xerrades i tindrem allà barra, amb birra artesana, bon beure, hi haurà els DJs contrabandistes de Todo Pelaje, i escoltaré pues, a la DJ Conga, als companys de Caipirinha Sound System, potser algun Mahara, DJ Home, etc. I després a aquesta gent que ens va venir a fer una cunya, que ens estimem molt, la Sucarige, banda balcànica, que si tot va bé, obriran foc a les 12:30, al concert Bermuteo, a Teneu Poblar de Nou Barris, carrer Port Lligat.
Molt bé.
Trinitat Nova.
Sentim la faca de Sucarilla.
Si escuchas contrabanda, saldita en tu cama. Si escuchas contrabanda, tumbadita en tu cama. Es el 91, 91.4. Es el 91.
hay contrabanda, pues habrá contrabanda en universos paral·lels, això el diumenge 2, i estigueu al loro perquè els concerts, no ho hem dit, aniran per inscripcions, ja sabeu que els temps ho obliguen, i Sucarix, Emil, Meconio i l'altre grup que, bueno, no volem dir noms sense tancar-ho, però potser serà el Sobrino del Diablo en banda, pues a la nostra web o l'Ateneu haureu de pagar el preu simbòlic de 6 euros per l'autogestió de la ràdio i inscriure-us. I després activitats gratuïtes, la resta, els DJs, el dinar, etc. I bueno, ja que estem per aquells àrees nord i parlant de música, l'última cosa, l'últimes convocatòries, la gent d'Ojalá Estem Ibici, que a mi també n'hem xerrat aquí diverses vegades, el divendres 16, programa en un xic mal mes, gran banda que aquí m'ha escoltat diverses vegades, i Nero Bambola, a la sala polivalent de Montbau, el divendres dia 16, a la tarda, i després a la gent de Can Batlló, fa un vermuteo el dissabte 17, a Vermuteo QWERTY, així fent activitats de rap queer, corporalitat drag, de tot, molt...
Perfecto.
Bueno, serà diverso.
Molt bé. Doncs amb això anem despedint ja, no? Perquè ja ens estem passant del nostre horari de gravació i tal, com sempre, però bueno, aguantem. Tornarem a les 2 hores, tard o d'hora. Se'ns fa curt, eh?
Sí, massa. Bueno, i avui hem tingut algú aquí presencialment.
Com sempre ens agrada. Guai. Ostres, que és el que volem. Pues
agraïm molt a l'Aida que hagi vingut. Recordem, un món en un dia... Mira la xereta. Polen Edicions. Que s'acosta a Sant Jordi.
Búscalo, o sea, en todas las paradetas de Sant Jordi estará, ¿eh? En todas, ¿eh? O sea, seguro, ¿eh?
Y librerías afines. En Aldarull, sí, está, ¿lo sabemos?
Segur, segur.
Puedo ganar al Aldarull y preguntar-ho y de pas pillar merchandising de la ràdio.
Ah, pero aquí, ¿on?
Exacte.
Es pot demanar, també. Es por internet, ¿eh?
Des de Polen.
Porque la Amazon no. Esperem.
La resta, no sé. Pues a Madrid es pot demanar traficantes de sueños. Al nord es pot demanar.
Ah,
Cambalache.
Ja, diferents... Tenen diferents distribuïdores. Aquí crec que és Virus, pot ser? No.
Sí.
La distribuïdora de Polen ara.
Ah,
doncs pues
pot ser. Pot ser. Connexió Raval.
Molt bé, doncs tancarem el programa pues, amb una cançó que em dedico a mi mateix.
Clar que sí. I per què?
Perquè els problemes creixen. I com que els problemes creixen...
Eh? D'entera 3, no?
Sí, sí. Els problemes creixen, jo també creixo. I creixo amb els problemes.
I no només els problemes, els creixen, però bueno,
no. Com?
Era una broma. Una guinya, un guinyo quarentón.
Bueno, per això va aquesta cançó del molt estimat Joan Colomo.
Jo me lo guiso.
Jo me lo como. I, pues, molt recomanable i que acompanyarà l'espectacle que he preparat per la setmana que ve, que no podeu venir, però bueno, si voleu intentar-ho, doncs podeu intentar-ho, que és una adaptació clàssica en temps de pandèmia d'una obra capdalt de la literatura universal, que és la Divina Comèdia.
Que està de commemoració, Santa, no sé quantos centenaris.
També, això sí, no ho sabia.
Que...
Ah, doncs pues mira, no, però bueno.
Colamas, muy dantesco.
Dante Ligeri, no? Que és ligerito. Pues farem això. I doncs, si voleu venir especialment us podeu posar en contacte amb els Majares, el mateix trobem un lloc així per fer una mica de nota de color, però bueno, temps de pandèmia costa fer coses culturals, però costa més fer festes d'aniversari. Mira, aviat estan prohibides les festes d'aniversari i per això has de fer una festa cultural, una activitat cultural per fer un aniversari com la ràdio.
Per això estem mantenint com a secret.
Molt bé, vinga, els problemes creixen.
Pues venga, salut, fins aquí 2 setmanes amb el programa sumament especial de celebració dels nostres 24 anys i moltes gràcies, Aida.
Gràcies. Salut.
Una gran contractura em recorre l'esquena, l'edat passa factura, tinc un cos que fa pena. Cèl·lules que envelleixen i neurones que es moren, els problemes que creixen i totes les pors que tornen. I de cop me la fan molt mal de cap, segur que és per culpa del tabac. De cop m'apreta el caixa al meu seny, és fruit de la degeneració que m'empeny. Una usual decadència que acompanya la vida, no és pas una coincidència, és una inevitable fallida. I de cop m'entren els remordiments per haver estat perdent el temps, i ja no sé ni en el que estic pensant, probablement.
malament són les coses de fer-se gran. Cada dia sento més com esclafa tot el pes de la vida que he viscut. És un càstig més que merescut. He passat molts bons moments i ara se'm cauen les dents. 30 anys passant volant perquè aquestes són les coses
de fer-se gran. I l'assemblea de Majares
se va.
¿Por dónde?
¡Ha venido!
¡Felicidades!